A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
A principis del segle XV, les monarquies hispànica i portuguesa es disputaven l'hegemonia dels mars. El 1492, Colón havia descobert Amèrica pels interessos hispànics, però pocs anys més tard, el 1499, els portuguesos van arribar a les Índies. L'objectiu d'uns i d'altres era localitzar les illes de les espècies per tal de poder portar directament a Europa un dels productes més cotitzats del moment, i per aquelles dates eren els portuguesos els que guanyaven la cursa. Des de la cort hispànica, tanmateix, no van tirar la tovallola, i quan el 1518 un mariner portuguès, Fernando de Magallanes, es va oferir a conduir-los per la ruta americana fins a les Illes Moluques, van finançar-li l'expedició. L'any següent, 5 embarcacions sortien de Sanlúcar de Barrameda i iniciaven el que seria la primera volta al món de la història, el viatge de Magallanes Elcano. Malgrat que van reeixir en el seu primer objectiu, el viatge va topar amb més entrebancs dels esperats. Avui volem descobrir les claus d'aquest viatge, volem saber els avatars amb què van trobar-se els seus protagonistes i conèixer de primera mà la ruta que van seguir. Benvinguts a la Volta al Món en Mil Dies, benvinguts a les Portes de Troia. I benvinguts i benvingudes a la quarta temporada de les Portes de Troia. Avui, curiosament, programa número 100, i ho fem en un programa bonic, amb la volta al món del viatge de Magallanes Elcano, i tornem a una temporada més, com deia, amb els nostres historiadors de capçalera, amb l'Oliver Vergés i amb l'Alberto Reche. Oliver, benvingut.
Moltes gràcies.
Què tenien les espècies de les Índies que les feia tan atractives per anar a buscar-les tan lluny, a milers de quilòmetres?
Bé, doncs, sobretot això, que estaven tan lluny que realment quan aquestes espècies arribaven a Europa tenien un preu elevadíssim, costaven moltíssim en els mercats europeus. Pensem que normalment s'obtenien doncs, en aquestes famoses illes de les espècies que es trobaven al sud-est asiàtic. Normalment parlem de les Índies, però no estem referint-nos evidentment al subcontinent índic directament, sinó que estem parlant doncs, de tota aquesta zona del sud-est asiàtic. Doncs bé, aquestes espècies sortien d'aquesta zona i feien tot un viatge a través d'Àsia, en una ruta que podia ser molt similar a la ruta de la seda, i després arribaven a Europa, o bé a través dels ports del Pròxim Orient, a la zona d'Israel i d'Egipte, que eren traslladats amb vaixell cap a Europa, cap a la península Ibèrica, Itàlia, França, etc. O bé a través del continent, una ruta que va quedar tallada després de la caiguda de Constantinople. Per tant, quan feien aquesta ruta i arribaven les espècies a Europa, tenien un cost elevadíssim. Era molt interessant, per tant, pels portuguesos i espanyols, arribar a l'origen d'aquestes illes de les espècies per tal d'aconseguir-ne directament carregar-les amb vaixell, i amb el preu del viatge, que realment era relativament poc costós comparat amb el benefici que es podia obtenir als mercats, doncs aconseguir una font d'ingressos molt, molt interessant i molt important.
Déu-n'hi-do amb les espècies. Alberto Reche, benvingut.
Bones.
A principis del segle XVI, tant l'Àfrica com Amèrica van ser més aviat una nosa que no pas un territori profitós per les monarquies europees.
Sí, de fet és així, no? Hem de pensar en Àfrica o Amèrica en aquests principis del segle XVI més com una barrera física o com una barrera geogràfica per arribar cap a la Índia, o per les Índies, com explicava l'Oliver, era l'objectiu final. Les expedicions en cap moment són expedicions d'exploració de l'Àfrica per part dels portuguesos, que quan ja vam veure en algun programa de la temporada passada, realment l'exploració de l'interior de l'Àfrica no arribarà fins a haver entrat al segle XIX, perquè el que es vol és arribar a la Índia, bé sigui a través del recent descobert continent americà o a través de la ruta que circunnavega Àfrica. Llavors, en aquests primers moments, el que tothom té al cap és trobar la ruta més ràpida per arribar a la Índia i a les espècies, no es perceben aquests territoris que es van descobrint com una font d'explotació. També té a veure el fet de que, per exemple, bona part de la primera exploració d'Amèrica es fa per petits contingents privats que no hi ha darrere, com en el cas portuguès, un interès fort de l'Estat per el que podríem dir una política marítima d'explotació de les factories africanes. En el cas d'Amèrica, aquesta explotació vindrà a partir de la segona meitat del segle XVI més gairebé de rebot, no? Veient que no es pot arribar a la Índia a través d'Amèrica, que s'ha trobat un nou continent amb uns nous productes, amb poblacions que es poden sotmetre, serà llavors quan realment s'intenti explotar aquest territori. Però en un primer moment, el moment que ens ocupa ara, són vistes més com com una barrera natural, com una cosa que molesta per tal de trobar la ruta més ràpida cap a la Índia.
Molt bé.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a Twitter @portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iVoox o iTunes.
I, com sempre, per anar començant el programa, posem-nos una mica en context de tot això. Estem en ple apogeu de l'època dels descobriments. N'hem parlat de molts programes aquí a les Portes de Troia, però avui abordem un capítol diferent.
Doncs sí, jo crec que és un dels temes que més ens ha agradat per comentar. Hem fet un programa dedicat a la descoberta d'Amèrica, hem fet un programa dedicat a Enric el Navegant, a l'època dels descobriments. Bé, és un tema que ens agrada, no? El que és interessant saber d'aquest moment, que ja us dic que podeu recuperar en tots aquests altres programes, és que cap a la baixa edat mitjana a Europa hi ha dues grans monarquies marítimes a l'Europa occidental que comencen el que és el procés d'aquest que anomenem de descobriments. Sobretot són d'una banda Portugal, que és qui inicia aquest procés. L'Estat es fa abanderat d'aquest projecte, amb la figura sobretot d'Enric el Navegant, que fins i tot crea una cort especialitzada a Portugal destinada només a finançar aquest tipus de viatges, a formar mariners perquè puguin estar totes les naus que estan pels mars, etc. I llavors aquests fan un seguit de descobriments importants, sobretot el que és a la zona de la costa africana. De fet, ells són els primers que aconsegueixen circumnavegar tot el continent africà i arriben a la Índia a finals del segle XV. De fet, és el que comentàvem al principi del programa, que en aquest moment de canvi de segle XV, segle XVI, qui està dominant la cursa, tot i que els espanyols han arribat a Amèrica, és Portugal que ha arribat fins a les Índies. Per la seva banda, com estàvem parlant també, la monarquia hispànica havia fet molts progressos importants en aquesta direcció, sobretot conquerint les illes Canàries, que li servien de cap de pont després per tots el que eren els viatges americans. Evidentment, el gran èxit, doncs ja ho hem comentat, és l'arribada de Colom a Amèrica al 1492, i després d'aquest primer viatge, de fet, en segueixen d'altres, com per exemple el d'Americo Vespucci, que és el que acaba donant nom al continent americà. El que tenim, doncs, és que a principis del segle XVI, Espanya i Portugal segueixen disputant-se l'hegemonia i el control d'aquests mars, d'aquests oceans fora del Mediterrani, i segueixen en aquest procés de descobriments.
Aleshores, a principis del segle XVI, aquesta batalla, aquesta cursa, tenia un guanyador?
Bé, Sí i no. Si ens fixem en, com el que deia l'Oliver, tota la iniciativa d'aquesta cursa per la ruta de les Índies, l'encapçala gairebé sempre Portugal, que és qui, com a estat o com a monarquia, ha invertit els esforços més contundents per... és el que ha invertit en I+D, que diríem avui, no? A la corona hispànica l'únic que fa és un... mantenint el símil, l'únic que faria és espionatge industrial, no? I fuga de cervells, com en el cas de Cristóbal Colón, que en el fons arriba als Reis Catòlics de rebot perquè els portuguesos no li fan gaire cas, no? Llavors, la cursa, sempre tenint en ment que estem parlant d'una cursa per al control de la ruta de les espècies i arribar a l'Índia. Les Amèriques són una cosa que es troben enmig i que cap dels protagonistes esperava. Tot i això, podríem dir que fins a 1492 i la descoberta d'Amèrica, els portuguesos són els que porten l'avantatge més clar, sobretot per tota la seva, els seus avenços per la costa d'Àfrica. Però això canvia quan Colón descobreix Amèrica i sembla que els espanyols han tingut sort i a la primera han arribat a les Índies. Quan aquest miratge es va esvaint, quan es veu que el que ha trobat Colón és alguna cosa, però encara no se sap ben bé què, però el que és segur és que no han arribat al Japó ni han arribat a la Xina, de nou són els portuguesos els que van pel bon camí. No? Mm-hmm. La cursa la dominen sempre els portuguesos, tot i aquest petit miratge que va de 1492 a 1497, que és en el que sembla que Espanya o les Espanyes han arribat a la meta. No? La cosa anirà canviant i ara anirà de nou redreçant-se com havien d'anar les coses si teníem en compte que hi havia invertit més esforços, quan, per exemple, el 1497 surt de Portugal Vasco de Gama, que aconsegueix arribar a l'Índia a través del cap de Bona Esperança vorejant Àfrica, no? Que era el pla inicial pel qual Portugal havia estat invertint durant diverses generacions per aconseguir-ho. A partir d'aquest moment, a partir de 1499, quan Vasco de Gama arriba a l'Índia circunnavegant Àfrica, ja podem dir que realment els portuguesos són els guanyadors. Si entenem que el que s'estava disputant era la ruta de les espècies i la ruta amb Àsia. Si entenem que al final aquesta ruta de les espècies no és tan important com el descobriment d'un nou continent, doncs podríem discutir si va guanyar al final els castellans o els portuguesos. Però sigui com sigui, si ens cenyim al domini dels mars i a la búsqueda o a la cerca de la ruta de les espècies, Portugal guanya, sens dubte.
I durant tot aquest temps d'enfrontament, de competència, no hi va haver cap batussa entre Espanya i Portugal?
Bé, de fet sí. Més que competència pacífica, hauríem de parlar d'enfrontaments oberts entre les dues monarquies. Evidentment no estem en una situació de guerra constant entre una potència i una altra, però sí que hi havien hagut bastants contactes i topades. De fet, hem de tenir en compte que la monarquia hispànica i la portuguesa havien tingut una important conflictivitat arrel del que és la Guerra Civil castellana, que va enfrontar Isabel la Catòlica i un altre possible candidat al tron, que era Joana la Beltraneja, que se li deia així perquè deien que era filla d'un tral Beltrán de la Cueva i per tant que no era filla legítima del rei. Sigui com sigui, aquesta tal Joana estava casada amb el rei de Portugal i Isabel la Catòlica estava casada amb Ferran d'Aragó, que era també Ferran el Catòlic, que el coneixem. I això va generar una guerra, un conflicte entre les dues monarquies. Portugal va jugar-hi les seves cartes, Castella i Aragó van jugar-hi les seves, i això es va convertir en un conflicte peninsular que va tenir també derivacions posteriors amb el tema de la influència marítima dels dos territoris. Quan es va signar el tractat que havia de posar punt i final a aquesta guerra, el tractat del Casovas-Toledo, es va decidir també com repartir la influència en els mars. El 1480, que és quan es va posar per escrit aquest tractat, els espanyols, Castella més aviat, podia arribar fins a la zona sud de les Canàries i a partir d'aquest indret seria zona de domini exclusivament portuguès. Però clar, ja hem vist que el descobriment d'Amèrica el 1492 també també va canviar una mica el repartiment, perquè fins aquell moment no se sabia que hi havia més enllà de l'oceà Atlàntic, però quan es va descobrir un nou territori es va haver de signar un nou acord. Aquest nou acord va ser el Tractat de Tordesillas del 1494, que repartia el món entre el meridià 46, que separava a l'est els dominis portuguesos i a l'oest els dominis castellans. És interessant explicar que l'elecció d'aquest meridià no és casual. Sembla que el rei Joan de Portugal hi va tenir un paper molt important demanant que fos aquest meridià i no un de menor. Al cap i a la fi, si no se sabia què hi havia en el mar, doncs tampoc importava si era uns graus més cap aquí o uns graus més cap allà. Però el rei Joan sembla que estava interessat en que fos molt concretament aquest meridià, i el fet de que fos aquest meridià va suposar que Brasil tingués un domini portuguès a l'hora de repartir el continent americà. Això en part s'explica perquè Colón, que era molt, molt intel·ligent, era un molt bon navegant, però també devia ser una mica prepotent, com deia l'Alberto, doncs el van fer fora de la cort portuguesa perquè no li volien finançar el seu viatge. Quan va tornar del descobriment d'Amèrica, el tio va anar a xulejar una mica del seu descobriment per anar a Portugal i dient-li al rei de Portugal: ei, que jo he arribat a Amèrica, al final com estàs d'equivocat? I l'altre va dir: ah, vale, molt bé, molt bé, però se suposa que pel seu compte va enviar unes quantes naus i també aquestes van arribar i van descobrir territori brasiler, etc. I és per això que els portuguesos van estar molt interessats en fer aquest repartiment del món. Un repartiment del món que es va haver de tornar a actualitzar perquè al cap d'un temps, davant d'unes noves necessitats, que són les que veurem avui, hi va haver una nova topada entre portuguesos i castellans, i aquesta topada no es va produir a l'Atlàntic sinó a l'altra punta del món, perquè clar, evidentment s'havia repartit el món cap a l'est i cap a l'oest, però com que això no és infinit, en algun moment s'havien de trobar per l'altra banda, i és el que explicarem avui.
I amics i amigues, sabíem tan bé com vosaltres que trobàveu a faltar aquesta sintonia no oficial de les Portes de Troia, amb aquesta banda sonora de 1492, la pel·lícula El Descobriment, però seguim parlant ara mateix d'una miqueta més enllà, del viatge amb Magallanes Elcano, perquè evidentment l'objectiu de tots aquests viatges era arribar directament a les Illes de les Espècies.
Doncs sí, és el que comentàvem al principi, que realment la intenció era aquesta, l'origen de la Ruta de la Seda, l'origen de la Ruta de les Espècies, tots aquests llocs mítics, no?, que figuraven en l'imaginari col·lectiu dels europeus d'aquell moment. Ens hem quedat al 1499, amb què els portuguesos arriben a la Índia, i a partir d'aquest moment tots els viatges que fan els portuguesos es fan amb la intenció de descobrir què hi havia més enllà. De fet, en un dels programes en què vam tenir aquí en Jonathan López Vera, parlant de Japó, ens va explicar doncs quina va ser el primer contacte entre els portuguesos i el Japó. Per contra, la monarquia hispànica va centrar el seu principal interès en superar el que ens comentava l'Alberto al principi del programa, aquesta barrera americana que, mentre els portuguesos havien aconseguit circumnavegar Àfrica, els castellans no havien aconseguit encara sobrepassar Amèrica. Així, el 1514-1515, la cort va rebre la notícia que Vasco Núñez de Balboa havia trobat el Mar del Sud, el que seria després l'oceà Pacífic, després doncs, que fos enviat amb aquesta intenció. I la intenció de la corona va ser, doncs, sabent que hi havia un oceà a l'altra banda d'Amèrica, va ser enviar algun viatger per tal de que es pogués circumnavegar el continent. El 1515, Juan Rodríguez de Fonseca va arribar fins al riu de la Plata, a la zona actualment de l'Argentina, i allà va desembarcar-hi 8 homes que els indis van matar i després se'ls van menjar. Per tant, una situació una mica complexa que també afavoria a tot aquest imaginari europeu, també, que hi havia coses bones per descobrir, però que també hi havia, no, uns certs perills. Fins a la seva mort, el 1523, Fonseca va ser una mena de ministre encarregat dels viatges indians que havien d'arribar a l'Àsia. I va ser durant aquests anys que va conèixer un dels personatges centrals del programa d'avui, que és Fernando de Magallanes.
Molt bé, com tu dius, encetem ja la biografia. Qui era Fernando de Magallanes, Alberto?
Bé, doncs, fins que es demostri el contrari, no? Perquè sembla que últimament qualsevol il·luminat pot canviar per art de màgia el naixement de la gent. Magallanes és un navegant portuguès que havia nascut cap als vols de 1480 i ja el trobem a principis del segle XVI, entre 1505-1511, formant part d'aquestes expedicions portugueses que havien d'arribar fins a l'Índia, no? Ell, de fet, arriba a l'Índia i compta amb l'experiència d'haver arribat ja a la Índia, fins i tot també a les Moluques, les illes de les espècies. Llavors era un gran expert en temes de navegació, no només en les rutes conegudes, i per tant era un gran fitxatge per la monarquia hispànica. El seu gran problema amb els monarques portuguesos és que ell, tot i que havia fet la ruta africana i havia comprovat que funcionava, i ell continuava creient que la millor ruta per arribar-hi no era l'africana, sinó l'americana, perquè ell pensava que el continent americà es trobava a poca distància de l'Índia, per l'altra banda, i que segurament es podia creuar el continent americà per arribar a l'Índia sense haver de fer tot el viatge per Àfrica. No? Després dels seus anys a les Índies, torna a Portugal, en el que fins i tot el servei comana la flota del rei per algunes expedicions al Marroc, però bé, allà és ferit, allà també hi ha alguns assumptes una mica tèrbols, com que és acusat de comerç il·legal amb els marroquins, perquè s'ha de recordar que el comerç amb els infidels està penat. Mm-hmm. Només es pot fer a través, ja des de la baixa edat mitjana, a través d'unes bules papals que et dispensin de la gran, el gran desastre que és comerciar amb els infidels. Si aconsegui tot això, l'aparta una mica de l'esfera d'influència portuguesa, i quan projecta o fa la seva proposta de viatge per la ruta americana, aquesta no rep cap mena d'interès del rei de Portugal, i això fa que, com havia fet Colón uns anys abans, es posi en contacte amb el competidor de Portugal en els assumptes marítims i de descobriments i arribi a la cort espanyola.
Com tu deies abans, els espanyols amatents amb aquest espionatge industrial van acceptar la proposta.
Sí, sí, de fet, ell arriba en un bon moment, perquè just per aquelles dates Carles I, el nou rei de Castella, acaba d'arribar a la península, llavors aquest nou rei jove amb ganes de fer coses, aquesta idea li sembla fantàstica i decideix apostar-hi. Llavors, entre 1518 i 1519 es duen a terme les negociacions pertinents i finalment a Molins de Rei assignen les capitulacions del viatge de Magallanes, que estipulen les característiques i les normes que han de regir aquest viatge.
Molt bé, ja tenim acordat que hi haurà viatge. Ara mateix l'expedició, de què es componia?
Bé, s'estava preparant l'expedició, que al final va comptar amb un total de 5 embarcacions i, tot i que les fonts també varien en quant a xifres, sembla que hi van haver uns 237 tripulants aproximadament. L'expedició va ser finançada en gran part per la corona, perquè, com deia l'Alberto, doncs, el rei acabava d'arribar i era un bon moment, doncs, per concedir privilegis i per finançar operacions d'aquestes característiques, i va tenir un cost de ni més ni menys que 8 milions de maravedís, que per fer una mica de comparativa, si no recordo malament, em sembla que el viatge de Colón havia costat o 2 o 4. Per tant, sí, com sigui, aquest viatge va ser una mica bastant més car que el de Colón. Si no el va quadruplicar, potser el va duplicar, però realment va ser un viatge més car. L'expedició finalment va partir de Sanlúcar de Barrameda, un lloc molt idoni perquè estava molt a prop del port de Palos de Moguer, d'on havia sortit l'expedició colombina. I va sortir a la data del 20 de setembre del 1419. És interessant també quedar-se una mica amb la data perquè veurem quan va durar aquesta llarga expedició. Entre els capitans, un total de 5, un per cada embarcació, i d'altres components, caldria destacar un personatge que és Juan Sebastián Elcano, que també va tenir un gran protagonisme en aquest viatge. Elcano era un mariner basc que havia nascut cap al 1486 i que estava al barco Concepción, un dels 5 vaixells d'aquesta expedició.
A les portes de Troia. El teu programa d'història.
Molt bé, i com no pot ser d'una altra manera, anem a veure detalladament com va ser aquesta primera circumnavegació del món, cap a on es va dirigir aquesta expedició, Alberto.
Bé, doncs, com havíem dit, la idea de Magallanes és arribar a les Índies a través d'Amèrica. Llavors, un cop que el tenim a la costa oriental d'Amèrica, posa rumb al riu de la Plata, cap al sud, que era en aquells moments l'últim punt on havien arribat a les expedicions hispàniques, era l'últim punt conegut pels castellans d'aquella part d'Amèrica, i arribat a aquest punt decideix continuar cap al sud, arriba al que seria l'actual Patagònia, i a partir d'aquest moment, en aquest territori ja desconegut pels exploradors, comencen els primers problemes.
Problemes a territori desconegut.
Doncs sí, realment la situació en què es va trobar Magallanes i tota la companyia va ser en aquell moment una mica complicada. Hi va haver, sobretot, més que problemes per factors externs, que podríem pensar meteorològics o situació naval, etc. Més aviat hi va haver problemes d'ordre intern. Fonseca, que era aquest ministre que comentàvem, havia posat al capdavant de l'expedició a Magallanes, que era un portuguès, mentre que els altres 4 capitans eren espanyols. Això, a la llarga, estava condemnat a portar tensions.
Això no funciona ni al Real Madrid, no?
Mentre hivernaven en el port de Sant Julián, a més, els mariners tenien la temença que no hi hauria pas al sud del continent i que tampoc podrien sobreviure en aquella regió. No oblidem que feia pocs anys s'havia produït aquell incident en què els mariners havien desembarcat a la zona del riu de la Plata i allà havien matat els indis havien matat 8 persones i a més se les havien cruspit, no?, davant de la mirada dels altres del barco. Clar, totes aquestes llegendes circulaven i hi havia una certa temença per totes aquestes qüestions. I va ser en aquest context en què va esclatar un motí en contra de Magallanes i que el propi Magallanes va tallar de soca-rel, primer de tot executant uns quants mariners, fins i tot algun dels capitans va ser executat en aquell moment, i algun dels tripulants va ser torturat, d'altres van ser abandonats en aquelles terres. Vull dir que realment Magallanes s'ho va prendre en sèrio i va tirar pel dret. Tot i la repressió, no va poder evitar que un dels 5 vaixells desertés durant uns dies durant uns dies més tard i al final acabés tornant a la península. Per tant, veiem que hi va haver situació de motí intern i que, a més, al cap d'uns dies, un dels vaixells abandona l'expedició.
Molt bé, i un cop superat aquest motí, es van posar un nou rumb. finalment cap on van anar?
Sí, van posar de nou camí i van arribar finalment a la zona del sud del continent americà, on van descobrir un pas que ràpidament va ser conegut com l'Estret de Magallanes, i que encara es coneix així a l'actualitat. En aquesta zona van perdre una altra embarcació, en aquest cas per la complicada situació meteorològica, i ja només en quedaven tres. Molts dels noms actuals que hi ha en aquesta regió, com ara, per exemple, la Terra del Foc, van ser posats pels mariners d'aquesta expedició. I superat l'estret, van entrar al que coneixem com l'Oceà Pacífic.
I Magallanes, en aquest nom, va tenir alguna cosa a veure?
Doncs sí, sí. Ell va tenir un protagonisme clar en l'elecció d'aquest nom, perquè la veritat és que avui en dia, si parlem del Pacífic, realment tothom té al cap que és, a part que és l'oceà més gran del món, també és un dels més complicats per tota la qüestió meteorològica, perquè és un dels més llargs de travessar, etc. Tot i així, en el cas de Magallanes, la situació que es va trobar la seva expedició no va ser aquesta, va ser justament el contrari. Es van trobar una mar molt serena i van estar durant 4 mesos sense tocar ni veure terra. Imaginem-nos una mica la sensació, no? Si els mariners tenien por que no trobarien res, anant a lo desconegut, una cosa és quan tu fas un viatge i saps que tard o d'hora arribaràs a terra si segueixes X quilòmetres. El problema és que tots aquells mariners que ja tenien por, primer de no trobar cap tipus de pas que els permetés circumnavegar el continent americà, i un cop van entrar al mar que no sabien quants quilòmetres hi havia de separació entre un continent i l'altre, estar 4 mesos parats amb la mar totalment tranquil·la, era una situació que tampoc ajudava ni a la bona sintonia interna, ni tampoc a alleugerir les pors d'aquests mariners. Va ser a causa de la serenor que es van trobar en aquest mar que Magallanes el va anomenar Oceà Pacífic.
I seria molt interessant, ara que es fan realities de tot, no? Fer un reality d'aquest tipus, no? El barco, alguna cosa d'aquestes, no? I fotre en un vaixell d'època concursants 4 mesos al Pacífic.
Però un vaixell d'època, eh?
D'època, evidentment, i que, bueno, després podem fer la versió famosos, que si s'enfonsa tampoc passa res, no?
Sí, no, però d'aquests viatges sempre en queden algunes anècdotes que realment són curioses i t'expliquen les situacions límit que van arribar. No sé si va ser aquest viatge concret o un altre anterior en què els mariners també van estar molt temps a alta mar, que se'ls van acabar el menjar, les provisions. Després van acabar bevent l'aigua que evidentment se'ls havia podrit. Després, evidentment, es van veure obligats a menjar-se les rates que hi havia en el vaixell, que encara eren un aliment prou preuat. Però és que al final van arribar a la situació tan extrema, jo diria que va ser aquest viatge, van arribar a la situació tan extrema que primer es van menjar el cuir, ja sigui dels cinturons o d'algunes peces de roba que podien portar, i finalment van començar, que això ja és més graciós, a descalçar una mica el barco per menjar-se la pròpia fusta, no? Clar, això podies aguantar amb temps així, però també hi havia el risc que, a part que tu t'agafés una indigestió bastant complicada perquè el cos no està preparat per la fusta, el barco també s'acabés anant a pique.
Clar.
Bueno, l'aventura.
L'aventura.
Clar, després de 4 mesos amb aquest oceà Pacífic, veu en terra.
Sí, després d'aquests 4 mesos ja desesperants en el que s'havien segurament menjat gairebé mig vaixell, com diu l'Oliver, arribant al que actualment es coneix com les Illes Marianes i després a les Filipines. I una vegada que arriben a les Filipines, comença de nou el lío, no? Perquè Magallanes, quan arriba a les Filipines, com bon europeu, entra a saco, que diríem avui, contacta amb alguns reietons de la zona que ja havien tingut contactes amb els portuguesos i que ja, per tant, ja coneixien els europeus, ni que fos d'oïdes, però Magallanes, que segurament, no sé si per els 4 mesos a ple sol o perquè, com deien els mariners, érem una mica estret de ment, comet l'error bàsic del manual d'exploradors, que és involucrar-se en els conflictes locals quan arribes a una terra desconeguda, després de 4 mesos vagant pel mar, arribes a amb els indígenes, veus que tenen conflictes entre ells i tu, com a bon europeu, decideixes ficar-te a de huello enmig, no?
A portar la democràcia.
A portar la democràcia i a evangelitzar i a fer totes aquestes coses que després no funcionen mai, no? De fet, arriba fins i tot a fer un desembarcament ahí, en plan hollywoodiense i peliculero contra els nadius de l'illa de Mactan per demostrar qui ombria, tot i que era portuguès, ombria hispànica, no? I decideix, pensant com tindria una victòria fàcil contra aquests aborígens, carrega contra ells. Com us podeu imaginar pel to que estem tenint ara mateix, la cosa no va ben bé així, i Magallanes, juntament amb algun dels altres capitans, mor a la platja, no? Seria com un desembarcament de Normandia si acabés en el segon dos, no?
I a més a l'altra punta del món, punta del món.
No és gaire heroic.
No, gaire.
De fet, això ocorre a l'abril de 1521, i aquest enfrontament desastrós, Claims, que només imaginar-te, no? La dieta de fusta i cuir no deu ser massa bona per agafar l'espasa i liar-te a hòsties amb gent ben alimentada.
Contra... O sigui, devien pensar que aquells estaven molt pitjor alimentats encara, no?
Bueno, sí, sigui com sigui, després d'aquest alarde d'intel·ligència militar, l'enfrontament suposa moltíssimes víctimes per part dels espanyols, fins al punt que els tres vaixells que els hi queden en aquestes alçades de l'explora del viatge són incapaços, amb la gent, amb els supervivents que els queden, d'omplir aquests tres vaixells. Llavors la solució també passa per, bueno, doncs si no caiem en tres, cabrem en dos,
i ja
llavors
està.
Decideixen cremar-ne un i juntar la tripulació de les dues embarcacions restant, a ver, bien, ya estamos todos, venga, va, pa'lante, no? I llavors, com veurem, un èxit total.
Clar, és que aviam, estem a la meitat del viatge ara mateix, estem parlant que el programa d'avui anava de que Magallanes i el Cano feien la volta al món. Però de moment estem a les Filipines i estem equiparats. I en Magallanes, que acaba de morir.
A mi em recorda una mica el programa que vam fer de l'Armada Invencible, que ja només començar, ja tot eren problemes, situacions complicades, sí. Etc. I ja, vull dir, no es podien esperar res pitjor. I realment, doncs, el resultat és totalment desastrós. De fet, havien arribat a la zona i tenien per objectiu doncs, arribar això, a les Illes de les Espècies, i això ho havien aconseguit. El problema és que només arribar, Magallanes ja mor, i després d'això, doncs, han d'abandonar les Filipines i les Illes de les Espècies amb aquesta situació complicadíssima.
A mi m'encanta aquest moment, perquè segurament hi hauria algú a l'expedició, després de mesos de navegació creuant tot l'Atlàntic, trobant, descobrint el pas cap al Pacífic, 4 mesos al Pacífic, que fins i tot, vist el percal, si donem mitja volta i tornem, no? Que al final sembla l'opció més assenyada.
Clar, la tripulació davant d'aquesta situació va haver d'elegir fins i tot nous capitans, perquè entre els que havia degollat ja el Magallanes de camí i ell que ja va morir a la platja, realment, i va elegir com a dos dels capitans que van ser elegits, van ser Elcano i Gómez. Els indígenes, a més, ja per a Massinri, van informar que per aquella zona circulaven els portuguesos i que es movien doncs, per la zona amb 6 caravel·les. Clar, els altres que ja havien hagut de cremar un vaixell, a més, vull dir, la situació era complicadíssima i, a més, els hi venien els enemics territorials, no? Davant d'aquesta possible inferioritat, els espanyols van decidir doncs, de carregar ràpidament els vaixells, posar-hi espècies, evidentment, que com a mínim que poguessin dir jo he estat allí, no? Portar un souvenir.
Ja que no tenien tripulació i que hi havia coses.
Exacte. I llavors el problema va venir doncs, del que comentava l'Alberto, que els capitans no es van posar d'acord si fer mitja volta per on havien vingut o dir, pues, ja que estem aquí i que estem una mica al mig del món, de l'altra punta del món, podem tornar pels dos cantons, no? Per quin tornem? Bé, això és el que havien de decidir en aquell moment.
Molt bé, doncs en aquest moment Elcano i Gómez han de decidir si fan mitja volta o entomen el camí dels portuguesos cap a la península.
Sí, bueno, és una mica... Jo a Boston i tu a Califòrnia, no? Una mica... Arriba un moment que la cosa està anant tan desastrosament malament que no és que al final... tant Elcano com Gómez trien dos solucions molt diferents, però en aquell moment tampoc ningú podria saber quina era la bona, no? Perquè la cosa era tan desastrosa tot plegat que no hi havia possibilitat de dir, mira, segur que t'equivoques, no, fem com ho faig jo. Llavors, a més, com la sort o la mala sort va fer que de les 5 embarcacions inicials que haguessin dos, hi havia dos capitans, hi havia dues opcions, doncs van dir, bueno, venga, pues...
És que la tercera la van cremar per no haver-la de partir, eh?
Clar, era una mica...
Jo me llevo una meitat i tu l'altra.
Clar, perquè les divisions amb decimals encara no... Bé, doncs, com deien, tenim dos capitans, el Cano per una banda i Gómez per l'altra, dues opcions, que és continuar endavant i ja veremos lo que nos encontramos, o donar marxa enrere, tornar a la ruta americana i tornar per on havien vingut. Com tothom més o menys sabrà, perquè el capità Gómez no el coneix ningú,
exacte,
i el Cano, doncs, suposo que el coneixen, doncs l'opció que va acabar triomfant va ser la del Cano, que va ser la de continuar endavant i seguir amb el pla inicial, perquè només hi ha una cosa pitjor que un pla no funcioni, que és no tenir-ne, no? Llavors, doncs, parant. Al final, aquesta opció va ser la bona, perquè l'embarcació capitanejada per Gómez va tenir encara més mala sort que la del Cano. Va fer marxar enrere, però no va trobar vents favorables. A més, es va veure obligat a tornar a les Moluques, començar donant voltes per tornar al punt de partida des d'on volies tornar a Europa. Allà, amb més mala sort encara, es troba amb aquests portuguesos que els havien dit que circulaven a la zona. Oh, como tú por aquí, qué sorpresa. I, como no, els portuguesos que, mentre que es coneixien la zona, feien les coses ben planificades i tal, doncs suposo que mantenien totes les embarcacions i no havien de cremar res, doncs com no capturen l'embarcació de Gómez, fan presonera tota la tripulació i durant no serà fins a molts anys després aquest Gómez aconsegueixi alliberar-se i tornar a la península, però durant bastants anys estarà presoner dels portuguesos, ell i tota la seva tripulació.
Molt bé, doncs amb Gómez fora ens queda Juan Sebastián Elcano, que sí que va tornar i que definitivament doncs, va ser qui va arribar i per això el coneixem. Avui.
Sí, bé, de fet, ell aconsegueix el seu objectiu i arriba a Espanya, a Sanlúcar, pel que anomenem la ruta portuguesa, no? Després de refer la ruta de tornada per la circumnavegació d'Àfrica. De fet, arriba al setembre de 1522, després de gairebé un any de viatge. Uh-huh. Ell surt de les Moluques al novembre de 1921 i aquesta expedició arriba a Espanya només amb 18 supervivents. D'aquells 237 mariners inicials i 5 embarcacions, arriba una embarcació només amb 18 supervivents. I una mica menjada, no?, també pel fons. Aquest viatge que ha costat moltíssimes víctimes, 3 anys de durada i la pèrdua de 4 embarcacions i més de 200 mariners, doncs al final això és el que nosaltres considerem un èxit, no? L'èxit de que et donin 5 vaixells, 200 i pico persones i tornis gairebé de miracle amb només 18 supervivents.
Per tant, si hem de treure conclusions, hauríem de dir que aquest viatge va ser un fracàs.
Bé, depèn des del punt de vista que ens ho mirem. Evidentment, per tots els que van morir va ser un fracàs, pels que van ser capturats també va ser un fracàs. També va ser una mica un fracàs per altres aspectes, podríem dir, a nivell més purament personal, però per lo que fa al viatge en si, que tenia la intenció de fer la circumnavegació d'Amèrica, això ho van aconseguir, tenia la intenció d'arribar a les Illes de les Espècies, també ho van aconseguir, i econòmicament, que també es podrien plantejar doncs, que podria ser un fracàs, tampoc ho va ser, perquè recordem que la corona havia invertit 8 milions de maravedís en aquesta expedició, però com que el vaixell havia tornat carregat d'espècies, és a dir, n'havia tornat només un de sol, però com que havia carregat suficients espècies que després van ser venudes al mercat de Sevilla, els diners obtinguts van cobrir els costos de l'expedició i, a més, van suposar un petit benefici. Per tant, ja veiem aquí el que comentàvem al principi del programa, no? el valor real de les espècies. Tu pots enviar 5 vaixells i pagar una tripulació de 250 persones perfectament. Pot ser que d'aquesta expedició només et torni una persona, dos, tres, quatre, i que a més portin una mica el vaixell amb unes quantes espècies i que els altres quatre vaixells s'hagin perdut, i fer un vaixell costava moltíssims diners, i tot i així encara hi tinguis un petit benefici. Per tant, realment a nivell econòmic es demostrava que el que havien intentat aconseguir, que era arribar a les Índies i aconseguir espècies, realment era prou econòmic i portava prous beneficis.
Sí, no, això serà l'important, no? I el que demostra una mica el que havia en joc i per què Portugal té tan clar que ha d'apostar per la innovació tecnològica, que diríem avui en aquest sentit, i que tothom vulgui ser el primer en arribar. Perquè al final és el que deia l'Oliver, no? Aquests productes que tampoc és que no haguessin arribat a Europa fins llavors, sinó que simplement eren productes molt cars, però la manera de transportar-los era no només cara, sinó lenta i perillosa, perquè, clar, queda molt bonic dir, no, res, els fiques en un vaixell, triguen un any i arriben a Europa, però quan trigaven i quan costava fer-ho per terra, no? Haver d'anar des de l'extrem orient, des de la Índia o des de Xina, a peu, caravanes, després passar per la península aràbica, per mar, amb tot el que suposa també intermediaris, no? Un fotimer de petits regnes, que cada regne posa el seu arancel econòmic, vol treure benefici d'aquest comerç, amb el gran problema també que té Europa en aquest moment, que és que després de la caiguda de Constantinople a tot aquell territori és un tapó islàmic total, no? Fins i tot abans encara hi havia el miratge de que un cop arribat a Constantinople les espècies es podien distribuir en territori més o menys segur. Llavors, clar, són productes caríssims, perquè a partir d'ara estem en una economia món en el que que segons aquest principi de la globalització, com més lluny, com més circula un producte, més s'encareix. I no hi havia producte a l'època que circulés més que les espècies. Llavors, és molt interessant, no?, veure com només amb una petita porció de les previsions inicials d'espècie, l'expedició és un èxit econòmic, i això explica molt fins a quin punt el comerç amb l'Orient més extrem era un dels motors d'economia món de l'època, no? Que no serà superat gairebé ni tan sols en el moment en el que des d'Amèrica arribi tota la plata i tot l'or americà, no? Fins i tot al segle XIX encara el comerç britànic amb la Índia o amb la Xina és la gran part de la seva riquesa econòmica. Llavors és interessant, l'expedició de Magallanes, el Cano, per això, no? Perquè ens ajuda a veure realment com gira o en quins vèrtexs gira l'economia mundial del segle XVI o del segle XVII, que a vegades vista des d'Europa, no, la revolució tèxtil europea, no sé què, i al final és, si comparem balances fiscals, si comparem potència econòmica, no té res a veure amb tota la riquesa que ve de l'extrem asiàtic.
Molt bé, i com dèiem, per anar acabant, com deia al principi del programa, com a conseqüència d'aquest viatge, doncs hi va haver una nova divisió de les zones d'influència, un nou pacte, com apuntaves, Oliver, al principi del programa, oi?
Doncs sí, clar, hem dit que amb el Tractat de Tordesillas del 1494 s'havia establert el límit entre zona d'influència espanyola i portuguesa al Marià de 46, però clar, la terra era rodona i al final van acabar trobant-se a l'altra banda del món. Després del viatge a Magallanes i Elcano, que va arribar a les Moluques, l'emperador Carles I va enviar una nova expedició amb la intenció de controlar aquestes illes, i la topada amb els portuguesos va ser inevitable. inevitable. A mi això em recorda aquella, una mica aquella pel·lícula de Master and Commander del de Russell Crowe, que forma part d'una guerra entre que hi participen sobretot francesos i britànics, les guerres napoleòniques, però que s'acaben enfrontant just a les proximitats d'aquestes illes, no? A la zona del Pacífic, dos estats que en realitat són europeus en aquell moment. La contesa en aquesta altra punta del món va acabar amb derrota espanyola i amb l'evidència que calia crear un antimeridià, és a dir, el meridià que donés la volta al món sencer i només a una meitat. I, de fet, en una lògica de divisió perfecta, si el meridià 46 donés tota la volta al planeta, tant les illes Filipines com les Moluques haurien d'haver pertocat a Portugal, però, com bé sabem, al final les Filipines van acabar quedant a mans espanyoles, i això va ser doncs perquè al final Portugal va acceptar els possibles, entre cometes, drets espanyols que hi podien haver sobre aquesta zona, i els portuguesos es van acabar quedant les illes Moluques. Tot això va quedar firmat i posat per escrit en el Tractat de Saragossa de l'any 1529.
A mi el que m'encanta de tot això és que si s'hagués respectat aquest meridià ens haguéssim lliurat d'Isabel Presley, no? A Vargas Llosa bueno, hagués estat...
Alguns espècimens de...
Bueno, hagués estat bonic almenys que seria de la premsa del cor sense el meridià 46, no? De fet, a mi el que m'encanta de tot això és la prepotència europea, no? Qui són la monarquia hispànica i la monarquia portuguesa a principis del segle XVI per decidir unilateralment, no, perquè es posen d'acord, no, però decidir entre les dues com es reparteix el món, no? Com si el món fos una cosa que es pogués dividir alegrement entre jo arribo, m'ho quedo i és meu, no? No només sense el concert de les altres potències, com guardant la distància sí que passarà amb el repartiment d'Àfrica, no? Que sí que més o menys serà que és igualment sinistre, no? Però, sí, sí. Però és almenys és consensuat, no? Què pinten els anglesos o què pinten els francesos? Quan, lo lògic seria que no pintés cap d'ells, ningú, no? Perquè... Però és molt interessant perquè bona part dels germans de la problemàtica dels següents segles a nivell de història global del món neixen d'aquesta prepotència europea, no? Que en aquest moment no és res, és a dir, són la petita península, el petit brot de la península europea que no deixa de ser part del continent asiàtic, i que no són ni la part preponderant tecnològicament, ni culturalment, ni econòmicament, però en canvi es creuen, o ens creiem, si decidim que ells som nosaltres, el malic del món, no? Llavors, potser és aquesta la gran reflexió, no? Com és, a banda d'aquesta prepotència, de vegades decidir si les coses es fan amb planificació o amb collons, no? A vegades sempre la fem amb collons i acaben sortint com li va sortir el viatge a Magallanes.
A les portes de Troia. La història com mai l'havies escoltada.
Molt bé, doncs fins aquí el viatge a Magallanes Elcano. Oliver, tenim alguna recomanació per a aquelles persones que els interessi una miqueta aprofundir? No?
Sí, jo sobre aquest viatge concret no, però jo una mica per recomanar sobre aquesta època dels descobriments, una molt bona síntesi que parla tant del viatge a Colón com dels moviments dels portuguesos, comenta també una mica Enric el Navegant i una mica totes aquestes peripècies. Jo crec que és un molt bon llibre, a més molt divulgatiu, accessible per tothom, que és el llibre de Luis Arranz Márquez, que és Cristóbal Colón, Misterio y Grandeza, que està publicat a Marcial Pons. Jo penso que és una molt bona síntesi, molt còmoda per tothom, i que ja us dic, aquí trobareu doncs la història de l'època dels descobriments, trobareu aquests personatges que sempre comentem, Colón, evidentment, però també els reis portuguesos, la cort d'Enric el Navegant, etc. Per tant, jo crec que és la millor recomanació que podem fer avui.
Una altra recomanació seria, en aquest cas, una autorecomanació, i vist que aquest tema del descobriment d'Amèrica, la navegació als segles XV, XVI és un dels nostres temes preferits, doncs autorecomanar-nos, no? Buscar a la nostra pàgina web, portesdetroia.cat, els programes que tractin sobre la descoberta d'Amèrica, Cristóbal Colón,
Enric el Navegant,
l'època dels descobriments, és a dir, som molt, molt, molt cansinos amb aquest tema, llavors està bé aprofitar i autorecomanar-nos.
Molt bé, doncs això és tot per avui. Us esperem al llarg de tota la quarta temporada. Esperem que aquest programa 100 us hagi agradat. Aprofitem per saludar també totes aquelles emissores de la xarxa, doncs, que confien també en emetre un programa de ràdio d'història. I moltíssimes gràcies, Oliver Vergés. Fins la setmana que ve.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Alberto Reche.
Gràcies.
Al control tècnic, Carlos Lecegui. Perdona, Carlos, moltes gràcies també a tu avui. I Sergio Rodríguez, que us ha parlat, i us esperem la setmana vinent amb un nou programa de Portes de Troia.
Presentador:
Sergio Rodríguez.
Historiadors:
Alberto Reche i Oliver Vergés.
Col·laboradors:
Albert Sánchez Carmona.
Tècnic de so:
Salva Soler.